Bé, bona tarda a tots i totes. Donem inici a aquest ple d'avui ordinari del dia 26 de juliol. El primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, ordinària del 30 de juny. S'aprova? Doncs passem al segon punt. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia del número 359 a la 459 de la Junta de Govern Local de la sessió 23 de juny al 8 de juliol, de les regidories delegades d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, de la 260-280, de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, de la 45 a la 52, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de la 1821, d'Afers Socials, de la 137 a la 165, disseny de Finances i Contractacions, de la 252 a la 274, i de Governació, de la 71 a la 85. El PSC m'ha demanat intervenir donar compte de les resolucions.
Sí. Gràcies, alcaldessa. Bé, bona tarda a tots i totes. Hem vist que en el decret 403-2021 comporta una modificació de crèdit pressupostari, una modificació que no ha passat pel ple, perquè legalment no cal que sigui aprovada per ple, ho sabem. Simplement n'hi ha prou amb un decret d'alcaldia. Però al nostre entendre està bé que fins i tot per temes de transparència està bé fer-ne esment. D'entrada veiem que en aquesta modificació, que ja és la vuitena, amb un pressupost que fa ben poc que està aprovat, es fan uns traspassos de partides de personal que hi ha un sobrant perquè hi ha places que no estan cobertes a d'altres que no tenen suficient consignació pressupostària. Així s'incrementen les partides d'hores extres, de gratificacions, que ens poden dir que han tingut doncs, despeses no previstes. Però, en canvi, n'hi ha d'altres, com les de manteniment de serveis públics, de cementiri, de vestuaris, de vestuari de serveis de manteniment, que ens agradaria que ens aclarissin per quines raons les han de dotar de major import amb un import aprovat doncs, fa 4 dies en el pressupost del 2021. No? Volem pensar que no es tracta d'una mala previsió, sinó que s'ha produït alguna causa sobrevinguda que ha portat a fer aquest moviment pressupostari. I també ens agradaria que ens aclarís, en aquest cas, doncs, senyora Ferrer, perquè ja que és un decret d'alcaldia, doncs li demano a vostè directament com és que s'incrementa en aquesta modificació pressupostària 24.000 euros les retribucions als òrgans de govern. És a dir, passem de 382 a 406.000 euros. I per contextualitzar una mica, crec que estaria bé que fem un cert repàs. Eh? I hem de dir que de 255.000 euros al 2018 en concepte de retribucions als òrgans de govern, passem a 406.000 al 2021. Doncs en 4 anys l'increment ha estat de més de la meitat, no? Gairebé d'un 60%, d'un 59,23%. Per tant, déu-n'hi-do. Per tant, ens agradaria que ens ho expliqués bé això, perquè realment costa d'entendre que tinguin, per exemple, més dotació pressupostària als òrgans de govern que no pas el que es destina a comerç i turisme, simplement per posar un exemple. No? En fi, ja vam dir a l'inici del mandat que aquest era el govern més car de la història i cada dia sembla que ho sigui més. I en qualsevol cas ens agradaria que ens respongués aquestes dues preguntes, és a dir, què ha portat a fer aquesta modificació en temes com cementiri, com vestuari de serveis de manteniment i per què s'ha modificat i s'ha incrementat en 24.000 euros una partida ja prou generosa de retribució dels òrgans de govern. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Ibarra. El senyor Martí Barberà, regidor d'Hisenda, li aclarirà doncs, aquests possibles dubtes que té. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, hola, bona tarda. Bé, de fet, és un decret que ha estat prèviament passat per comissió informativa, perquè si va en aquest ple vol dir que va passar per la comissió informativa. Aquests decrets, en tot cas, es demana informació a les comissions informatives o, com en aquest cas, el representant del Partit Socialista ho va veure i li vaig passar el decret signat amb les partides perquè no calgués ni que ho demanés a secretaria. El modificat no va més enllà d'un modificat tipus dels que portem fent durant els anys, durant l'any, on hi ha uns sobrants. Vostè ja ha fet un concepte erroni, vostè ha dit places no ocupades, no són només places no ocupades, perquè també hi ha baixes, hi ha altres bonificacions, hi ha altres situacions que alliberen aquests diners. No? Pot ser una baixa no ocupada a la plaça del secretari, no? Però que a Hisenda estem amb dos baixes pendents de tot el procés de selecció per suplir-les, no vol dir que no hi hagi les places, sinó que hi ha les persones que estan en baixa IT i que, per sort o per desgràcia, al cap d'un temps hi ha unes bonificacions de la Seguretat Social que ens ajuden a recuperar uns diners d'un treballador que no treballa per poder, en aquest cas, poder treure les places i cobrir-les amb un altre treballador. Per tant, hi ha una diversitat molt àmplia en l'àmbit de recursos humans que es permeten en certs moments tenir uns sobrants. Això no ha passat ara ni aquest any ni l'últim any, sinó que passa a molts ajuntaments i en molts aspectes. Nosaltres estem obligats a dotar totes les partides que surten a la plantilla amb la dotació econòmica per si es cobreixen. Això ho hem dit mil vegades i ho hem explicat mil vegades. El fet de que quan nosaltres fem el pressupost, el fem quan toqui o el fem una mica més tard, no ens implica en saber que com més diners tinguem, moltes vegades més coses fem. Per exemple, hi ha moviments, en aquest cas no, però vostè ha vist passar per aquest ple un modificat per donar més diners a manteniment d'escoles. Perquè és un capítol que ha de passar pel ple perquè no hi ha partides vinculades. No? Per tant, si nosaltres tinguéssim més diners, faríem més manteniment d'escoles. El regidor va anar prioritzant, va anar en resposta allò que fer, que per cert, em sembla que ja han començat les obres de l'Aladioms i del Baltasar Segur aquests dies. Per tant, aquestes partides que nosaltres tenim pot ser que siguin coses sobrevingudes, com pot ser que toqui la millor un canvi de roba de serveis de manteniment, com em sembla que era el cas en un moment determinat, i que la partida s'havia doncs, fet amb una previsió, però com que els serveis econòmics volen que cada roba vagi a cada partida corresponent, doncs se van anant arreglant les coses i es van anant resituant. Tenim una partida creixent de Covid i d'EPIs, etc., que potser no l'acabarem de gastar al final de l'any, però resulta que està en un número i en necessitàvem en un altre. Per tant, són coses molt funcionals i pràctiques, més enllà de polítiques. I, per tant, en aquest sentit, jo li diria que és un modificat normal, que està bé que aprofiti un decret per sortir al ple i dir que ja n'han fet 8 durant aquí, que el ple, el pressupost es va aprovar més tard. Bueno, jo diria que aquí no es tracta d'aprovar pressupost, sinó que es tracta de fer feina. De l'altra part, bé, doncs, hi havia una previsió de substitucions de canvis i de modificacions de dedicacions de regidors, que per afrontar-la amb garanties es va haver d'augmentar la dotació, res més, com ara doncs, altres administracions fan relleus a mitja legislatura, doncs això ha portat unes conseqüències que veurem al final la liquidació d'aquesta partida, doncs si això que diu vostè és veritat o no és veritat, o que al final la liquidació serà igual que la de l'any passat o potser serà menys que la de l'any passat. Per tant, jo l'emplaço a no fer una crítica ara, sinó a demanar informació que em sembla correcta i esperar a veure si encara som aquest govern que vostè diu o no, o hem reduït en aquest apartat. Res més, vull dir, és una previsió, sense aquesta previsió, regidors que han canviat la seva dedicació voluntàriament per les seves situacions, doncs nosaltres hi donem resposta. Per cert, aquests decrets de canvis també estan ficats i estan a la seva disposició en els decrets aprovats. Per tant, entenc que vostè mateixa, buscant una mica la informació, trobaria les respostes. Però no hi ha cap problema en que ho pregunti, que nosaltres li donem la informació que calgui.
Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs passaríem al tercer punt, que és l'aprovació. Si els sembla bé, faríem l'explicació conjunta del punt 3 i 4 i faríem la votació per separat. El punt 3 és l'aprovació de la concessió d'honors i distincions a favor de la científica Maria Murtra Casanovas amb la proposta d'inclusió d'un retrat a la Galeria de Ciutadans Il·lustres. I el punt 4 és l'aprovació de la concessió d'honors i distincions a favor de l'aviadora Dolors Vives Rodon amb la proposta d'inclusió d'un retrat a la Galeria de Ciutadans Il·lustres. Té la paraula el senyor Marc Ayala.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. Si us sembla bé, com bé deia ara mateix l'alcaldessa, passaré a fer una introducció genèrica per als punts número 3 i 4 de l'ordre del dia, vist que van en el mateix sentit, i posteriorment passarem la paraula als instructors dels dos expedients. Bé, avui és un dia important per a la ciutat de Valls, i és que després de la seva aprovació, la setmana passada, en Comissió Informativa de Cultura, avui portem al ple municipal l'aprovació de la concessió d'honors i distincions a favor de les vallenques Maria Murtra Casanovas, científica, i Dolors Vives Rodon, aviadora, per la seva incorporació en la Galeria d'Il·lustres de la ciutat de Valls, ubicada a la planta noble d'alcaldia i al Saló de Plens de l'Ajuntament. Com bé saben, ara fa tot just un any vam haver de prendre de manera col·legiada la difícil decisió d'ajornar la celebració de les festes decenals de la Mare de la Candela 2021 fins a una nova data. Unes celebracions que havien de servir per incorporar el nom d'aquestes dues vallenques entre la llarga llista d'il·lustres a la ciutat. fet que va ser tractat com correspon, ara ja fa més d'un any en junta de portaveus per part dels diferents grups municipals i comunicat també informació pública. Ara fa tot just uns dies la mateixa reunió conjunta dels membres patrons de la Fundació de les Festes Decenals i els diferents caps de comissions participatives que organitzen la celebració van acordar aquesta vegada la convocatòria de les Festes Decenals de la Mare de la Candela 2021-1 per als propers mesos de gener i febrer. És per això que des de les darreres setmanes hem reprès els tràmits administratius per aprovar formalment aquest acord, que avui arriba a la seva aprovació, si així s'escau, en sessió plenària. Abans, però, de passar la paraula als instructors dels seus expedients, m'agradaria informar-los també que, en paral·lel a aquesta concessió d'honors i distincions a les vallenques Maria Murtra i Dolors Vives, estem fent també els tràmits oportuns per a modificar la nomenclatura de l'actual Galeria de Ciutadans Il·lustres i adaptar-la en perspectiva de gènere, des del seu nom, el nom d'aquest espai, fins al conjunt de la normativa escrita que en regula el funcionament. I és que el nomenament de les dues properes vallenques il·lustres ha de servir, sens dubte, per començar a introduir la paritat en aquesta llarga llista d'honors, fins ara únicament masculina en gairebé la seva totalitat, a excepció d'un cas. Un aspecte no tingut en compte fins al moment, en un greuge històric significatiu, i que cal repartir entre tots i totes. I és que la ciutat de Valls ha comptat amb nombroses dones que al llarg de la seva història han fet mèrits suficients i han fet aportacions més que significatives al conjunt de la societat des de diferents àmbits, per a ser reconegudes amb aquestes distincions, com farem ara, si l'aprovació d'aquest plenari així ho ratifica, amb Maria Murtra i Dolors Vives, dues dones vallenques i referents. Passo doncs ara la paraula al regidor Xavier Salat, instructor de l'expedient de Maria Murtra Casanovas, i després a la regidora Núria Gavarró, instructora de l'expedient de Dolors Vives Rodon.
Bona tarda. Avui portem a aprovació l'expedient de reconeixement de dues dones, Maria Murtra i Dolors Vives, com molt bé deia el regidor de Cultura. Amb la finalitat de rebre el reconeixement de la ciutat i d'incloure-les en aquest espai que ha de ser lloc de reconeixement d'homes i de dones. La biografia que a mi em correspon, Maria Murtra i Casanovas, personifica el que moltes dones de ciència han viscut al llarg de la història. Maria Murtra va estar dotada d'una predisposició per als estudis de ciències i la investigació, llicenciada en grau en farmàcia i doctora en ciències químiques, amb una tesi sobre la síntesi del benzopirè, potent inductor del càncer. Va ser la primera persona a l'estat espanyol en fer la síntesi de dita substància. Aquesta síntesi va ser aprofitada per altres investigacions i investigadors a inicis dels anys 30 del segle passat per fer investigació sobre el càncer. Nascuda el 31 de març de 1911 a la casa de la família del carrer de la Carnisseria, estudià al Col·legi Cor de Maria, i als 12 anys es matriculà per lliure a l'Institut Martí d'Ardenya de Tarragona, tot i que desenvolupà els seus estudis de batxillerat amb el seu oncle Francesc Ballester, prou conegut a Valls, farmacèutic. Una vegada acabats els estudis de batxillerat, es trasllada a estudiar a Barcelona, on es llicencia doblement i es doctora per la Universitat de la Sorbona. L'any 1936 es casa i es trasllada a Portbou, on el seu marit és responsable del laboratori de la duana del Pas Fronterer. Des d'allí, el juliol de 1937, i forçats pels esdeveniments de la Guerra Civil, marxen a l'exili a Colòmbia, on es dedicarà a la docència. Als inicis de 1947 se li diagnostica un càncer hepàtic del que morirà pocs mesos després. La força de la personalitat de Maria Murtra no només rau en la seva capacitat de treball i intel·ligència demostrada en els seus estudis, sinó que, malgrat ser dona nascuda a inicis del segle XX, amb uns aires gens favorables per a la integració de la dona a la universitat, va saber aprofitar el moment i els recursos per desenvolupar una formació universitària en un àmbit encara de més difícil presència femenina. Maria Murtra representa a moltes dones científiques que, malgrat la seva versatilitat en el treball científic i la seva predisposició per a la investigació i la seva capacitat intel·lectual, van ser relegades a treballs secundaris i sovint perillosos en els laboratoris. I malgrat ser-ne conscient, Maria Murtra va voler seguir les seves investigacions per contribuir al desenvolupament de la ciència i el coneixement humà, fins que primer la Guerra Civil i després una mort massa primerenca van interrompre la que havia d'haver sigut una brillant trajectòria. És per això que es proposa Maria Murtra i Casanovas per la concessió d'honors i distincions i ocupar un espai a la Galeria de Ciutadans Il·lustres de Valls.
Bona tarda. Dolors Vives i Rodon va néixer a Valls el 15 de novembre de 1908, al si d'una família molt arrelada a la ciutat, i la seva infància va transcórrer a la nostra vila. Els estius els passà la propietat que la família Vives tenia als boscos de Valls. El 1919, a causa de la situació econòmica de la família, el matrimoni Vives-Rodon i els seus descendents es van traslladar a viure a Barcelona. Les dues germanes grans, la Josep i la Dolors, van entrar a l'Institut de la Cultura, una institució molt avançada per l'època, fundada per Francesca Bonmaison, l'objectiu de la qual era que les dones poguessin desenvolupar-se per elles mateixes i que marcà l'educació de la Dolors i li donà els fonaments necessaris per no fixar-se límits en cap de les proeses que emprendria posteriorment. Per altra banda, la música també seria un puntal important en la vida de la Dolors. Aquesta afició li venia de família. Els Vives-Rodon van ser sempre uns apassionats de la música. Per aquest motiu, les quatre germanes van accedir a estudiar a l'Escola Superior de Música de Barcelona i van cursar 6 cursos de piano. La Dolors es va decantar pel violoncel i més endavant pel piano. A més, totes les germanes eren sòcies de l'Associació Obrera de Concerts, fundada pel músic Pau Casals, que tenia com a objectiu fer propera la música a les classes obreres del moment. La formació de la Dolors es va ampliar també en l'àmbit lingüístic amb l'estudi de l'italià, llengua romànica que va aprendre a l'Institut Català de Barcelona. Amb 18 anys, la Dolors va acabar els seus estudis i es va dedicar a donar classes de solfeig i de piano a cases i escoles de manera particular. La vida dels germans Vives-Rodon era molt activa. Totes les germanes es van fer sòcies del Club Femení d'Esports, on practicaven diversos esports com la gimnàstica rítmica. A partir d'aquest club, es van introduir al món de la natació. Aquesta disciplina va ajudar posteriorment la Dolors a mantenir una bona forma física i mental per realitzar els vols. L'afició de la Dolors per l'aviació no va ser casualitat. En el seu grup d'amics de Barcelona hi havia nois militars que havien format part del cos aeri de l'exèrcit i un d'ells va adquirir el títol d'aviador. L'aviació es va convertir pel grup en una afició i així cada tarda anaven a l'aeroport del Prat, en aquell moment de domini militar, per veure les maniobres dels vols. Entre els militars del camp hi havia un noi, anomenat Josep Canudes, que es trobava formant-se i que havia començat les gestions per crear un club d'aviació popular i civil. I llavors la Dolors i els seus amics s'hi van oferir pel que fes falta per portar a terme aquest propòsit. Aquest va ser el naixement i posterior fundació de l'Aeroclub Popular l'any 1930, amb seu al carrer de l'Àngel de la ciutat de Barcelona. La Dolors tenia llavors 22 anys i arribava a l'aviació com a resultat d'una educació avançada per l'època, però també gràcies al fet que la seva família, demostrant tenir una mentalitat molt oberta, va recolzar aquesta afició dels seus fills i ràpidament es va fer soci de l'Aeroclub de Barcelona i ella va obtenir un dels primers carnets. L'aeròdrom d'aquest club es va establir concretament a la població del Prat de Llobregat a Barcelona i alhora era una sucursal de l'escola Progreso, amb orígens madrilenys. L'afició de la Dolors pels avions i per la seva gran passió, volar, va créixer gràcies a la creació del club i es va implicar tant en aquest projecte que el 1935 va ser nomenada vocal de l'associació i més endavant secretària i presidenta. El novembre de l'any 1933 es van rifar unes beques entre els socis de l'aeroclub per poder popularitzar l'aviació i que arribés a tothom. L'adquisició de les beques per gaudir d'unes classes impartides per l'escola El Progreso es va realitzar mitjançant un sorteig sota unes estrictes requisits que demostren que les persones que volien accedir a l'aeroclub havien de ser cultes i tenir un mínim de coneixement i formació. Casualment, una de les noies afortunades va ser la Dolors, juntament amb 9 noies més. Aquesta beca, concretament, tenia la finalitat de tocar el títol de pilot. El 12 de juliol de 1933, la Dolors s'examinà a l'aeròdrom militar del Prat i es va treure el títol de pilot número 217, que va ser tramitat per la Direcció General d'Aeronàutica Civil el 24 de març de 1934. El títol la va convertir en la segona pilot femenina catalana de la història. Començà així l'inici de l'aviació per la Dolors. Eren tantes les ganes per portar a terme la seva gran passió, volar, que anava al camp d'aviació cada dia i, a diferència d'altres socis, ella mai va renunciar a les seves hores de vol. Normalment sempre eren els nois del grup els que acceptaven l'oportunitat de volar, però la Dolors tampoc en va desaprofitar cap i així va agafar experiència en pilotar aeronaus. Els dies 21 i 22 de febrer de 1934 es van realitzar els exàmens per a l'obtenció del títol de pilots aviadors dels socis de l'Aeroclub de Barcelona. La Dolors va superar les proves de forma excel·lent i així va anar acumulant experiència en el món de l'aviació fins que el 30 d'abril de 1936 va obtenir el títol B de pilot planejadora a la segona Setmana Nacional de Vuelo a Vela, celebrada a Montfleurite, Osca, del 5 al 12 d'abril de 1936. Dolors Vives es va convertir en la primera dona catalana en obtenir la llicència de vol sense motor. Malauradament, l'esclat de la Guerra Civil Espanyola provocà que la titulació oficial mai li fos expedida. Però tot va canviar un 18 de juliol de 1936. El que semblava un simple aixecament militar en contra de la República, en qüestió d'hores es va estendre pel territori i va esdevenir una guerra civil, amb una durada de 3 anys i amb unes conseqüències terribles tant en l'àmbit polític com social. En aquell moment, el govern de la Generalitat es trobava en mans d'Esquerra Republicana de Catalunya i presidit per Lluís Companys. El conseller primer era Josep Tarradellas i el conseller de Defensa, Felip Díaz i Sandino. Tots els decrets publicats al DOC passarien per les mans de Tarradellas i Díaz i Sandino. L'objectiu d'aquests decrets era mobilitzar tot tipus d'organismes, alguns civils, com la Creu Roja, que tenia les persones ferides. L'1 de setembre de 1936, quan la Dolors es trobava pocs dies de celebrar els 27 anys, quedà per decret mobilitzada per l'Exèrcit Republicà de l'Aire com a pilot militar amb grau d'alferes. I, a més, a causa de l'escassetat de pilots, va fer d'instructora de vol, juntament amb la Mari Pepa Colomer, primera aviadora catalana de la història, els que serien els futurs pilots de la República i que portaven a terme a l'Escola de Pilots Aviadors Militars de la Generalitat de Catalunya. La Dolors es va convertir així en una de les primeres instructores de vol de Catalunya i de tot l'estat espanyol. La Dolors va ser mobilitzada a les ordres del capità Albert Bayo, que en aquell moment era cap de l'aeronaval. Bayo no li era desconegut, ja que eren companys a l'Aeroclub Popular i oncle d'unes amigues de les germanes Viva Rodon. En aquest moment, a l'aeroport del Prat, va ser presentada el conseller de Defensa de la Generalitat, el coronel Díaz Sandino. A la Dolors se li va designar la tasca de vigilància de la costa, juntament amb l'aviador Àngel Horter, pilot d'hidroavió. La missió era diària, és a dir, havien de sobrevolar cada dia la costa catalana, des del Delta de l'Ebre fins al Cap de Creus, i es centraven en la vigilància de la costa. La seva base d'operacions es trobava a l'aeròdrom de l'aeronaval militar a la boleteria al Prat de Llobregat. A part de l'hidroavió, la Dolors també volava amb un biplà de turisme amb un sistema radiofònic potent que li permetia una comunicació constant amb el seu comandament militar. La tasca es desenvolupava segons les instruccions que rebia del seu comandament i el que pretenia era vigilar que cap vaixell es trobés cap contratemps a la seva ruta, alhora que ella, des de l'aire, podia localitzar qualsevol embarcació sospitosa o que no es trobés inclosa a la llista. El 1938, a causa de l'augment de la intensitat dels bombardejos per part dels franquistes a Barcelona, es van veure obligats a traslladar els serveis d'aeronàutica a l'edifici de la Generalitat per tal de realitzar funcions d'oficina i formació als futurs pilots de la República. El 1939, la guerra es va donar per finalitzada, amb una clara derrota per la República. Això va significar un cop molt dur en la vida de la Dolors, que va canviar completament. Molts dels seus companys es van haver d'exiliar, van quedar empresonats o malferits, i d'altres van morir en un atac amb el seu avió. La Dolors recordava el final de la guerra com el final de la seva passió, volar. Ho relatava així. La guerra va acabar amb els meus somnis i ja mai més he tingut contacte amb l'aviació. Després de la Guerra Civil va acabar volar, però em queda el record d'aquella època en els llibres i les fotografies, uns anys que no els canviaria per res. La República va ser un far de progrés social que va revolucionar àmbits claus de la societat catalana, oferint drets, serveis i benestar a les persones. Tot una feina que només la força de les armes del feixisme va poder aixafar. La dictadura franquista va significar un retrocés en tots aquests avenços i, en especial, les dones van ser apartades de molts àmbits, com el de l'aeronàutica. Volar, per elles, es va acabar. En aquest context, el canvi de vida per la Dolors va ser molt dur. Molts dels seus companys i companyes es van exiliar, però la Dolors, que llavors tenia 30 anys i era l'única germana soltera, es va quedar a Barcelona cuidant els seus pares, que en aquells moments ja eren d'edat avançada. Va reprendre el seu treball realitzant classes de solfeig, piano i violoncel i, sorprenentment, en cap moment va patir cap mena de repressió. En aquesta nova època que encetava, la Dolors no va deixar en cap moment el lligam amb els seus amics de l'aviació. Les relacions amb la Mari Pepa Colomer van continuar i es va convertir en bona amiga de la família. L'exili del pilot Josep Canudes tampoc va ser mai un impediment, ja que la Dolors es desplaçava a Andorra per retrobar-se amb ell i recordar temps passats. Posteriorment, la Dolors entraria a treballar com a tècnica de laboratori al sanatori antituberculós de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, gràcies al seu germà, qui feia de doctor. Allí coneixeria el que es convertiria en el seu marit, el doctor Gerard Manresa i Formosa, un reconegut cirurgià i doctor en medicina toràcica que en aquell moment era vidu i pare de 10 fills. Es van casar el 14 de maig de 1956 a l'Església de Nostra Senyora dels Àngels de Barcelona. A partir d'aquest moment, el domicili de la Dolors continuaria a Barcelona, però els estiuejos els passaria a Canet de Mar, a la finca familiar dels Manresa. Malgrat això, les seves visites als boscos de Valls, on es trobava la seva casa natal, van continuar existint i mai se'n va desvincular. La Dolors moria a Barcelona el 12 de juny del 2007, a l'edat de 98 anys. Les seves cendres van ser escampades entre la finca de Canet, propietat de la família Manresa, i el bosc que la família Vives té a Valls. Ens deixà una dona avançada al seu temps, un referent femení que amb el seu talent, esforç i actitud va deixar empremta en el món de l'aviació i va fer de la seva gran passió un instrument al servei de la defensa de la República. Una dona compromesa i valenta en un context de guerres. El seu llegat ha de perviure com a exemple que les dones no ens hem de marcar límits per arribar on vulguem i com a referent de la lluita per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. La Dolors Vives-Rodon ha de formar part, per sempre més, de l'imaginari col·lectiu de Valls per haver tenit de lila un cel ple d'homes. Per últim, m'agradaria acabar la meva intervenció deixant constància que em fa molta il·lusió ser la jutgessa instructora d'aquest expedient, per tot el que representa de normalització de la inclusió de les dones en una galeria bàsicament masculina. És ben sabut que la història l'escriuen els vencedors. Per això ara cal que fem justícia a les grans oblidades, aquelles dones que, com la Dolors Vives-Rodon, han fet història perquè han fet possible que ara mateix totes nosaltres estiguem on som. La tenacitat i constància de totes elles ha permès trencar molts sostres de vidre i ens ha fet avançar com a societat i per això es mereixen tot el nostre reconeixement. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Per part del PSC, alguna intervenció?
Sí. Senyora Ibarra? Sí, gràcies, senyora Ferrer. Bé, avui fem un pas important que va més enllà de la rellevància personal que tenia la científica Maria Murtra o l'aviadora Dolors Vives, que ben segur a nivell particular, a nivell personal, es mereixen aquest reconeixement i es mereixen formar part d'aquesta galeria de vellencs i vellenques il·lustres. Avui fem un pas per visibilitzar dones que, en aquest cas, nascudes a principis del segle XX, van trencar no sostres de vida, no, van trencar sostres de formigó. Sostres que, amb el temps, s'han anat alleugerint, s'han anat fent més transparents, però que segueixen existint. Les administracions tenim la responsabilitat d'eliminar aquestes traves que encara avui fan que, per a les dones, costi i sigui molt difícil arribar en alguns llocs, no? Ser científic avui és més difícil que no pas ser científic, no? I, per tant, segueix havent-hi aquesta problemàtica. Esperem que aquest reconeixement vagi acompanyat d'un lloc realment visible dins d'aquesta galeria de vellencs i vellenques il·lustres, perquè, com bé s'ha dit, la nostra és una galeria molt masculinitzada, només hi ha una dona, no? I, a més, diguem-ne, d'un perfil molt determinat, no? I crec que el fet de tenir aquestes dues dones que visibilitzen i encarnen aquest esperit de lluita, de transgressió, fins i tot en un determinat moment històric, és important i és important que es visibilitzi. Per tant, el nostre vot, evidentment, en aquests dos punts serà favorable. I jo em quedo amb una part, amb un petit fragment d'aquest informe que ens ha llegit o que ens ha dit la regidora ara, no? I que deia que el seu llegat ha de perviure com a exemple de les dones que no ens hem de marcar límits per arribar on vulguem i com un referent de la lluita per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Crec que avui aquest Ajuntament fa un pas més en aquesta direcció i tots i totes ens n'hem de felicitar.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP té la paraula la senyora Esther Huguet.
Molt bé, bona tarda. Aquests dos punts fan referència al tràmit final per a la incorporació de dues noves figures a la Galeria de Ciutadans Il·lustres. La Dolors Vives-Rodon, alférez de la República i professora de pilots, i la Maria Murtra Casanovas, doctora en farmàcia i exiliada. Dues dones vellenques que van destacar en la seva època per la seva trajectòria i que passaran a formar part de la Galeria d'Il·lustres amb el retrat a la Galeria. Des de la CUP ens n'alegrem que siguin dues dones les que s'incorporin a la galeria i a les que es concedeixi honors, ja que després de la celebració de 21 edicions només hi ha una dona versus més de 21 homes, tal com s'ha dit en aquest plenari. Cal dir que per fer aquestes observacions estem deixant de banda els Xiquets de Valls, inclosos l'any 1991, que fan referència a una agrupació molt àmplia, la qual inclou tant homes com dones. Així doncs, si no hem tingut inconvenient en proposar i homenatjar homes il·lustres, tot incloent-los al Saló de Plens durant més d'un segle seguit, esperem que ara no tinguem inconvenient per equilibrar la balança i proposar tota una sèrie de ballenques il·lustres que no ens en falten pas. No obstant, per tal de proposar ballenques il·lustres, cal investigar, i prèviament, sobre la seva biografia i història. És per això que des de la CUP volem instar l'equip de govern a impulsar més recerca sobre dones ballenques, juntament amb premis amb nom de dona, com per exemple els premis Dolors Vives i Rodon, ja que hi ha moltes altres dones anònimes que també han fet la nostra història. L'objectiu al final ha de ser que les ciutadanes ballenques puguem tenir compatriotes referents, així com aprendre i tenir més coneixences sobre la història de Valls i, concretant, sobre el pes que han tingut les dones en aquesta. Dit això, la incorporació d'aquestes dues dones posa de manifest que, tal com hem remarcat diverses vegades des de la CUP, caldria fer revisió sobre dos aspectes. En primer lloc, sobre el concepte del ballenc il·lustre. Cal abandonar la concepció arcaica que tenim sobre aquest guardó, ja que aquest concepte ha anat evolucionant al llarg dels anys i creiem que cal allunyar-nos d'una idea elitista i excloent que deixa en l'oblit una part important de la població. Nosaltres apostem per reconeixements col·lectius i no només a títol individual, com ja hem reiterat en nombroses ocasions. Creiem que es poden dur a terme perfectament tenint en compte que l'any 91 ja vam guardonar un col·lectiu. Per tant, sembla que fem passos enrere i no endavant. I en segon lloc, cal fer una reflexió sobre qui ha exposat a la galeria. En aquest sentit, per exemple, no és digne que figures com el Tomàs Cailà segueixin presidint el Saló de Plens. Les persones que passen a formar part d'aquesta galeria haurien de sortir fruit d'un debat entre la ciutadania, l'IEF, les diferents entitats, etc. En definitiva, fruit d'un procés de participació ciutadana tan necessària perquè la ciutadania senti com a seves les decisions preses des de la política institucional, tal com remarquem sempre des de la CUP. Votarem a favor d'aquests dos punts. No obstant, us emplacem a tenir en compte les nostres consideracions de cara a futures ocasions.
Moltes gràcies, senyor Huguet. Hi ha alguna intervenció?
No, señora alcaldesa, por mi parte solamente agradecer la exposición por parte de ambos regidores sobre la historia y vida de estas dos mujeres ejemplares, que no dejan de ser un ejemplo de cómo el esfuerzo, el trabajo y la perseverancia pueden hacer que una vida que lo que marca la generalidad sea ordinaria, no destaque y tengas esos techos de cristal que hagan que no puedas sobresalir. Ellas son un claro ejemplo de que cuando uno quiere, cuando tiene una familia alrededor que le apoya, un entorno que cree en ellas, son un ejemplo, como he dicho, de cómo sí se puede llegar. Nuestro voto, como no podía ser de otra manera, será a favor. E instamos desde aquí al Gobierno del Ayuntamiento a que siga investigando y localizando más ejemplos, tanto hombres como mujeres, mujeres si puede ser, para poder ponderar esa balanza, ¿no?, en cuanto a presencia masculina en la Galería de Ilustres del Pleno, y que pronto den a conocer más perfiles como los que hoy aquí se han presentado. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Laïz. Avui hem de passar a votació dels punts 3 i 4. Entenc que s'aprova per unanimitat els dos punts. Sí? Molt bé, només per tancar aquest punt, agrair el consens assolit amb tots els grups polítics, doncs, en aprovar que la inclusió d'aquesta de la Maria Murta i de la Dolors Vives a la galeria d'il·lustres. Tots hem coincidit en la vàlua excepcional d'aquestes dues dones, dues grans ballenques i també dues pioneres que van excel·lir en els seus respectius camps i que, per tant, són mereixedores d'un reconeixement de la ciutat del tot merescut. I a la vegada un segon element, que tots hi hem coincidit també, com és el fet que en el marc de les properes decenals incorporem dues dones a la galeria. Per tant, avui contribuïm a revertir, si més no comencem a fer, la situació actual de la manca de presència de dones en reconeixements públics en general i més en concret, en el nostre cas, a la Galeria d'Il·lustres de Valls. I per acabar agrair els respectius expedients, els instructors dels respectius expedients d'honors i distincions per la feina feta, així com també els representants de les comissions de participació ciutadana de les decenals. Dit això, passaríem al cinquè punt, que és l'aprovació de la bonificació de l'ICIO per obres de reforma i ampliació de la Casa de les Punxes situada al carrer Francesc Gomà i Ferran, número 2. Té la paraula la senyora Sònia Roca.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Coneguda popularment com a Casa de les Punxes, aquest conjunt industrial proper a l'estació de ferrocarril va ser construït la dècada dels anys 10 del segle XX seguint els estils historicista i modernista. D'autor desconegut, estava format inicialment per l'edifici de l'habitatge de l'industrial, on també hi havia les oficines i una fàbrica annexa de l'empresa Galimany, de productes insecticides, que li dona el nom històric de Torre Galimany, també. Posteriorment, la propietat va passar a mans d'una companyia belga que va fabricar refractaris pel mercat internacional. La fàbrica annexa va ser enderrocada a finals del segle XX, deixant el conjunt com el coneixem avui en dia, amb l'edifici de l'habitatge de l'industrial, acabat amb el característic coronament sinuós, i la característica torre de la cantonada dreta acabada amb punxa de teula ceràmica vidriada verda que li dona el nom de Casa de les Punxes. La Casa de les Punxes o Torre Galimany, en desús des de fa molts anys, s'ha anat deteriorant progressivament i ara encara la seva rehabilitació i posada en funcionament per a usos de restauració i ús hoteler. És una de les primeres grans obres que afecten a un edifici catalogat, el Becil E132, de gran interès històric, arquitectònic i antropològic, de fora de l'àmbit del centre històric. I la primera que s'acull a la bonificació del 95% de l'ICIO des que l'ordenança va ser modificada. La modificació de l'ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost de construccions i obres, feta a finals de l'any 29, publicada al BOP el 24 de desembre del mateix any, afegia els edificis catalogats com a Becil o Becil de fora de l'àmbit del centre històric entre els que es podien acollir a la bonificació del 95% sobre la quota de l'impost. Aquesta modificació, feta amb la finalitat d'incentivar la recuperació del patrimoni arquitectònic, tant dins com fora de l'àmbit del centre històric, ha donat els seus primers fruits. Amb la recuperació de la Torre Galimany o la Casa de les Punxes, esperem que sigui la primera de moltes. Tot l'exposat, portem avui aquest ple per la seva aprovació, la bonificació del 95% de l'ICIO, que les obres de reforma i ampliació de l'edifici conegut com a Torre Galimany o Casa de les Punxes, d'especial interès perquè rehabiliten, recuperen i posen en funcionament patrimoni arquitectònic ballent de gran valor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Roca. Per part del PSD, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, votarem a favor d'aquest punt en tant que hi ha informes tècnics favorables i en tant que l'immoble està inclòs en el catàleg d'elements a protegir del POUM. És cert que en comissió els vam manifestar les nostres reticències sobre la viabilitat de l'operació, vist el capital social de la societat propietària de l'immoble, que ens van adjuntar l'expedient tant de la comissió informativa com també avui en aquest plenari, però atenent a la normativa existent i atenent que s'ha dipositat, entenem la corresponent fiança, el nostre vot no pot ser altre que un vot favorable.
Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? Entenc que no. Passem a votació, senyor secretari.
Passem a votació. Passem a votació de l'acord. Vots a favor? Per tant, s'aprova per unanimitat. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs passem al punt 6è, aprovació del Pla d'Acció Comunitària Inclusiva de Valls pels anys de 2021 al 2024. Té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies, alcaldessa. Avui portem a aprovació el nou Pla Municipal d'Acció Comunitària, una eina que ens ha de permetre millorar la cohesió social i la inclusió a la ciutat de Valls durant els propers anys. L'hem dissenyat per desplegar-lo durant els anys 20 a 21. A diferència dels plans anteriors, aquest durarà 4 anys i mirarà d'encavalcar-se entre legislatures. És evident que ens hauria agradat poder-lo tenir un any abans, però la pandèmia ens ha frenat el treball. Com totes i tots coneixeu, l'elaboració del PLACI es basa en el treball participatiu. treball dels agents del territori, de les entitats i dels representants polítics. Aquestes sessions s'han hagut de reorientar, algunes fer-les telemàtiques i altres en grups reduïts, i això ha comportat un endarreriment en l'elaboració dels resultats. Però també ens ha permès reorientar algunes de les actuacions, ja que la Covid ha tingut un clar impacte en la situació dels vallencs i vallenques, una crisi socioeconòmica que impactarà directament en la situació comunitària de Valls. Per tant, hem endarrerit i hem incorporat totes les aportacions de les taules que s'han fet a conseqüència de la Covid. Com veieu, hem passat d'un pla local d'inclusió i cohesió social a un pla local d'acció comunitària inclusiva. És un canvi de noms, però també és un canvi de funcionament. Per situar-nos i per definir-nos el perquè d'aquest canvi, farem un petit resum del camí en recorregut. Venim de l'anterior PLICS, que tenia un horitzó de 3 anys i que abarcava el període 16-18. El 2017, preveient que s'havia de fer la nova redacció d'un pla, es va fer un informe sobre la situació social del municipi i una enquesta de condicions de vida de la ciutat per disposar de dades i informació actualitzada de la situació abans. Als finals dels 18 es va fer l'avaluació de les 86 actuacions que contenia el PLICS vigent. Durant el 2019 es van fer les sessions de treball participatiu obertes a tots aquells agents implicats en la cohesió social de Valls. L'objectiu de les sessions era identificar les necessitats d'inclusió de Valls i proposar possibles línies d'actuació i accions concretes de desenvolupar. També es va fer la sessió de definició de línies i accions a desenvolupar amb propostes i resultats de les sessions de treball obertes en comissió permanent per poder identificar en quins llocs calia focalitzar els esforços. Durant el 20 i 21 es van incorporar les propostes sorgides, com he dit abans, a la taula social i econòmica per fer front a la Covid, en el document ja existent, i es va fer un treball intern a nivell municipal per concretar línies i accions del nou pla local d'acció comunitària inclusiva. Després d'aquest treball es va traspassar a tots els agents socials per realitzar aquesta proposta que tenim aquí avui. La proposta ens arriba després de l'aprovació per part de la Comissió Permanent i del plenari de la taula de cohesió social de Valls. Per tant, referendada per part dels agents socials, entitats i representants tècnics d'altres administracions i representants polítics de l'Ajuntament. Es tracta d'un document amb un gran consens de tota la comunitat de Valls. Com he dit, un canvi de nom de l'eina que ens ha de permetre millorar la ciutat en els propers anys en l'àmbit social. El canvi de nom s'entronca en un canvi de polítiques que es treballa des del Departament d'Afers Socials i que en els propers anys es vol impulsar molt intensament el treball comunitari. Aquesta feina s'ha plantejat en tot el procés a partir del marc de referència establert per la Generalitat de Catalunya, que queda definit en el document de bases del procés d'integració dels PLICS PDC, que són els plans d'acció comunitària inclusiva, i el document que ha fet de política pública editat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per tant, ens emmarquem dintre d'aquest pla que la Generalitat vol desenvolupar. El Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva és un instrument que permet concretar i articular el conjunt d'actuacions per la inclusió social i la lluita contra la pobresa, en el marc d'una estratègia global de ciutat que vol integrar les iniciatives de diferents agents que actuen al territori amb una visió àmpliament comunitària. La voluntat municipal ha estat implicar els serveis i recursos responsables de les diverses accions proposades per la Comissió Permanent. Per tant, es concep com una eina i no com un objectiu en si mateix. La finalitat no és tenir un document aprovat, sinó generar un instrument per establir l'estratègia global en la matèria d'acció comunitària inclusiva per ajudar a impulsar i planificar les polítiques destinades a combatre l'exclusió social i millorar les condicions de vida de la ciutadania, tot promovent aquesta acció comunitària. Es tracta d'un document extens i ampli, que no el detallaré, però sí que vull destacar uns trets fonamentals que el diferencien del que teníem fins ara. Tenim lideratge i acord polític. El procés ha comptat amb una voluntat política i un lideratge ferm per impulsar i realitzar l'elaboració d'un pla que implica el treball coordinat de diferents àrees i la participació activa de diferents agents polítics, tècnics i ciutadans. Per primer cop, hi haurà un espai polític d'impuls i de seguiment del pla. El lideratge compartit i transversal del projecte. El PLACI recull la perspectiva de les diverses àrees i departaments municipals. Compta amb els lideratges compartits. Cada acció té una àrea que la lidera i uns agents col·laboradors. Tanmateix, es planteja ja una estructura organitzativa aprofitant els espais de participació existents al propi Ajuntament. L'espai estratègic de coordinació tècnic i el comitè directiu polític vetllen pel compliment d'aquests dos aspectes claus, el lideratge compartit i la transversalitat. També vull destacar el realisme. Aquest pla s'ha fet amb l'ambició necessària, però amb el realisme de quines són les possibilitats reals de la seva implementació, tenint en compte els recursos disponibles i les necessitats detectades. Per primer cop hi haurà unes fitxes per cada acció del PLACI, treballades per l'àrea que lidera, amb una descripció, temporització, pressupost i amb indicadors per fer la valoració qualitativa. Aquesta darrera proposta va ser una proposta de millora que ens feu la CUP. Fins ara fèiem memòries quantitatives i no qualitatives, per tant, ara en disposarem de les dues. Incorporar tots els agents implicats en l'àmbit de la inclusió social. No només cal elaborar un projecte inclusiu, sinó que també cal elaborar-lo amb la participació activa dels agents implicats. Per això es van realitzar dues sessions de treball obertes en el marc de la taula de cohesió social, amb la participació de més de 80 agents socials. Per tant, és un pla transversal i de tots. I també hem aprofitat la feina feta fins ara. No partim de zero, sinó que venim d'unes accions i molta experiència feta. El pla es recull en 41 accions agrupades en 3 línies estratègiques i 9 línies de treball específiques. Les 3 línies estratègiques és atendre les necessitats de col·lectius especialment vulnerables a factors d'exclusió, posant incidència en infants, joves, persones grans i persones de diversitat funcional. El segon eix seria reduir la desigualtat i facilitar l'accés de recursos claus per a l'inclusió social. Aquí es treballarà l'habitatge digne, la formació ocupació i la reducció de la bretxa digital, així com facilitar l'accés als recursos públics. I el darrer és potenciar les perspectives inclusives en els diferents àmbits d'actuació. Aquí treballarem principalment per reduir les desigualtats en perspectiva de gènere, per potenciar la perspectiva intercultural i per promoure la perspectiva comunitària i la participació ciutadana. De ben segur que tots els grups municipals que van participar en la seva elaboració durant les sessions participades hi trobaran accions que van fer i que van proposar, com tots els altres agents socials. Aquesta és la fortalesa d'aquest document. Un document on totes i tots ens hi podem sentir partícips i alhora compromesos. Perquè, com he dit, és una eina que hem de fer servir per ajudar a desplegar per tal de combatre l'exclusió social i millorar les condicions de vida de la ciutadania, tot promovent l'acció comunitària. I, finalment, només em queda agrair a totes i a tots els que ho han fet possible. En primer lloc, i de forma molt especial, a l'equip tècnic de l'Ajuntament, que sense la seva feina no seríem aquí, sobretot a les tècniques del PLICS. El personal i tècnic d'Índic, per la seva professionalitat i empatia, i també a totes les persones que han participat d'una forma o l'altra, debatent, aportant, discutint, fent propostes concretes. Fruit d'aquest treball i intel·ligència col·lectiva, tenim aquest document que us demano que hi pugueu donar el vostre suport. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Per part del PSC, té la paraula la senyora Assumpció Martínez.
Sí, hola, bona tarda. Moltes gràcies a tots i totes. El PLACI que avui s'aprova representa un repte pels espais comunitaris. Cal que els participants defineixin les problemàtiques de forma conjunta i s'autoorganitzin autònomament per solucionar problemes socials compartits. Sense projectes compartits que impactin en les condicions materials de vida de les persones i les seves relacions en els territoris de referència, no podríem pas parlar d'espais de treball comunitari. Cal definir problemes des de mirades de complexitat, compartir diagnòstics i adonar-se de que amb accions atomitzades no es pot fer front als reptes que planteja la societat del risc. Un cop fet això, traçar plans d'acció enmarcats en una visió estratègica de l'ens local que contempli accions col·lectives i conjuntes, que sumi esforços, que impactin les condicions de vida i que reforci el capital social del territori. Els nous PLACI, Plans Locals d'Acció Comunitària Inclusiva, suposen un repte per a tots els espais comunitaris vinculats al nostre entorn proper, ja que seran encara sotmesos a una dinamització més intensiva encarada a la promoció social. En la situació pandèmica que estem vivint al món, i a Valls com a tot arreu, es necessiten ara més que mai plans per afrontar conjuntament els reptes que la nostra societat planteja i plantejarà. La tasca no és simple, ja que cal trencar dinàmiques, cedir poder, ser generosos, entendre conceptes complexos. Cal, en definitiva, canviar mentalitats. La solució no són formacions, a vegades, sinó praxis. Fer camí caminant acompanyats. Els ens locals que tinguin aquests aspectes ben treballats podran ser més efectius a l'hora d'implantar el model i de lluitar per a la inclusió social. Creiem fermament que la tasca ingent fet per les tècniques del PLICS d'abans dels nostres serveis socials, així com l'acompanyament de les regidories pertinents i la feina coordinada amb totes les entitats del tercer sector de la nostra ciutat i els representants de partits polítics que han volgut participar i tothom qui s'hi ha volgut sumar, han aconseguit que el plàstic que avui es presenta al ple sigui realment la millor expressió ara mateix del que pot arribar a aconseguir la feina coordinada entre persones i ens implicats i amb ganes de lluitar per la millora de la qualitat de vida de tots i totes les persones de la seva comunitat, raó per la qual el nostre grup municipal donarà suport a l'aprovació d'aquest pla. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Fernández. Per part de la CUP, té la paraula el senyor Pere Vidal.
Bones. Porteu a ple l'aprovació del nou plàstic que ha de donar cobertura fins l'any 2024. Com a CUP us avancem que ens abstindrem i us explicarem per quins motius, els quals ja hem anat repetint en diverses reunions que han tingut lloc durant aquests darrers mesos. En primer lloc, no dubtem de la importància del PLACI, ja que és necessari com a eina per assolir la cohesió i inclusió social, així com per promoure línies estratègiques d'actuació de forma transversal de cara als propers anys. Tanmateix, estem cansades de tantes diagnosis i tan poca concreció a l'hora de posar les accions en pràctica. No ens cansarem de dir-ho, ja hem diagnosticat prou. Sabem de sobres quines problemàtiques tenim i volem accions efectives per tal de fer-hi front. Estem davant una situació d'emergència social immensa i no podem perdre temps. En segon lloc, el nou pla s'incorpora una gran quantitat d'accions que nosaltres hem estat reclamant històricament. D'això ens alegrem, tot i que de forma continguda, esperant que es tradueixin en fets reals. Conseqüentment, per tal d'acompanyar aquesta transformació del paper a la pràctica, cal dotar l'estructura amb els recursos humans necessaris per poder dur a terme tots els projectes. I això no ho tenim. Hem observat la quantitat d'accions amb prioritat alta. De veritat creiem que això és realista i que el 2024 les haurem realitzat totes? Des de la CUP creiem que no. I no perquè vulguem portar la contrària, sinó perquè ja s'ha donat la mateixa situació en d'altres plans estratègics, com és el cas del centre històric, on seguim tenint més de la meitat de les accions dictaminades com a prioritat alta per realitzar. Per acabar, un dels factors que ens trontolla enormement és el fet que, donada l'especificitat de problemàtiques al centre històric vallenc, no pot ser que continuem aplicant les mateixes accions que la resta de la ciutat. El PLACI hauria de destinar-hi un projecte de cohesió social específic. Per tots aquests motius, com ja hem avançat, ens abstindrem a la votació. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. ¿Hay alguna otra intervención?
Muy rápidamente, señora alcaldesa, solamente anunciar que nuestro voto será a favor por el trabajo que por parte de los técnicos y personal del ayuntamiento, así como de las regidurías, asociaciones y todos aquellos que han estado implicados en este documento, es al final el resultado, un documento que incluye muchísimo trabajo y que afortunadamente va a comenzar a ponerse en práctica. Es por ello que, llegados a este punto, no podríamos sino darle apoyo con nuestro voto en este apartado. Gracias.
Moltes gràcies, senyora Laiz. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Sí, per tant, vots a favor de la proposta. Vots en contra. Abstencions. D'acord, per tant, queda aprovada la proposta per 18 vots a favor i 3 abstencions.
Molt bé, doncs passem a l'apartat de mocions, al punt 7. Moció presentada pel grup municipal de la CUP per garantir el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs al sistema sanitari públic. Té la paraula la senyora Estiruet de la CUP.
Bona tarda a totes. La Llei Orgànica 2/2010, aprovada al Congrés dels Diputats, permet l'IVE fins a les 14 setmanes de gestació a partir a petició de la dona. 11 anys més tard d'aquesta aprovació, el sistema de salut d'arreu dels Països Catalans és incapaç de garantir el dret a l'avortament dins de la cartera dels serveis públics, tal com reconeixia el propi conseller de Salut, Argimon, tot just fa pocs dies. 11 anys de retard és un període temporalment molt greu, ja que aquesta situació afecta moltes dones, les quals es veuen obligades a recórrer quilòmetres, assumint els costos que això comporta, per tal de poder exercir aquest dret. genera un negoci dins de les clíniques privades, així com situacions inversemblants d'objecció de consciència col·lectiva, sobretot en aquells casos on la titularitat de l'hospital és pública o concertada amb l'església pel mig. Si ens fixem en el cas concret de Valls, la situació no és gaire millor. Tot i que el Pius Hospital compta amb el servei de ginecologia, només es realitzen interrupcions legals i en cap cas interrupcions voluntàries de l'embaràs, el que seria l'IVE. Si la pacient tria un avortament mitjançant un mètode farmacològic, aquest es realitza a l'ASIR Jaume I de Tarragona. Contràriament, si es tracta d'un avortament quirúrgic, les pacients són derivades a la clínica Eire de Tarragona. Així doncs, per què obliguem a les pacients a desplaçar-se fora de la comarca? D'altra banda, una IVE no és una decisió fàcil. Hauria de comportar un acompanyament psicològic durant tot el procés, juntament amb la creació d'un protocol unificat per tal d'actuar de la mateixa manera en tots els casos. Actualment, el Cap de Valls no compta amb les persones ni els mitjans per fer-ho. Així doncs, aquest acompanyament es limita a una ecografia a posteriori per veure que tot ha anat correctament. És digna per les dones aquesta situació? Nosaltres creiem que no i per això incloem aquests dos punts entre els acords de la moció. Dijous passat, la moció presentada per la CUP sobre la interrupció voluntària de l'embaràs ja es va aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots a favor de totes les formacions excepte el PSC, el PP i l'extrema dreta de Vox, amb els mateixos objectius que aquesta, garantir el dret a l'avortament a la sanitat pública, tal i com remarcava la diputada de la CUP per Tarragona, la Laia Estrada, que deia l'accés al dret a l'avortament ha de ser igualitari, accessible, adaptat i de proximitat per tota la ciutadania. Per tots aquests motius, perquè l'avortament ha de ser garantit pel sistema públic de salut i perquè no ha de ser tractat com un negoci, presentem aquesta moció al ple d'avui per aterrar i visibilitzar el que passa a les dones a Valls quan es plantegen una interrupció voluntària de l'embaràs i demanant fer efectiu els acords presos en la moció aprovada al Parlament. I llegeixo els acords. En el primer, instem a l'Ajuntament de Valls, conjuntament amb el Consell d'Administració del Pius Hospital i amb representació també de les treballadores de l'àrea bàsica de salut del doctor Sorró i personal especialitzat, elaborar un protocol d'actuació que contempli les accions a realitzar a l'hora de gestionar una IVE, de manera que unifiqui el suport psicològic rebut. Un segon acord, reformular el circuit d'interrupció voluntària de l'embaràs de manera que s'optimitzin els recursos i es minimitzin les distàncies a recórrer per tal d'exercir el dret a l'avortament. En aquest sentit, plantejar al Pius Hospital de Valls a practicar els IVE fins a les 14 setmanes de gestació. El tercer acord, demanar a l'òrgan competent la necessitat d'incorporar la figura d'una psicosexòloga a la CIR de Valls amb l'objectiu de poder realitzar un acompanyament del dol perinatal. I el quart, recollint una mica la idea de la moció aprovada en el ple en sessió plenària del ple de la Generalitat, demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la Conselleria de Salut i l'Ajuntament de Valls, fer efectiu els acords aprovats al Parlament a la sessió del passat 22 de juliol. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Per part de Junts per Valls, té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bé, amb aquesta moció començar agraint al grup municipal de la CUP que ens hagi estalviat el debat que ja va fer el Parlament de Catalunya i que s'hagi centrat al final amb les propostes directament vallenques, no? que hi entraré després. Crec que això ens ha estalviat algun petit conflicte o debat perquè, clar, la moció inicial demanava que les interrupcions voluntàries de l'embaràs es fessin als hospitals de referència. I després, més avall, demanàvem que fos el Pius Hospital que fins a la 14 setmana practiqués, no?, les interrupcions voluntàries de l'embaràs. Per tant, en algun punt haguéssim pogut remarcar, almenys en la intervenció, la contradictorietat de les coses, no? Per exemple, que moltes vegades optimitzar els recursos va en contra d'aproximar els recursos, perquè precisament hi ha vegades, i amb això el Pius estem acostumats a lluitar-hi, unificar, simplificar la despesa, portar-ho a territori amb una qualitat i una proximitat alta i a vegades és més costós. Per tant, hi havia algun concepte doncs, que haguéssim pogut entrar en una mica de debat i que ara no cal perquè no hi són aquests punts. Reconèixer i agrair al conseller en la compareixença, com ha dit la portaveu de la CUP, que aquestes disfuncions territorials existents. Jo crec que quan es parla de disfuncions territorials, de desplaçaments, es parla molt de Lleida i d'altres zones de Catalunya, no crec que és el cas, i així ho ha dit la portaveu de la CUP, de que aquí ens estem desplaçant a Tarragona. Segurament, ara després ho explicaré, millor no desplaçar-se a Tarragona, però els desplaçaments i la conflictivitat a la que referia el conseller van més enllà d'aquests 14 o 15 o 20 quilòmetres que nosaltres tenim fins a Tarragona. Per tant, agraeixo que el conseller s'hagi fet seu i el departament i el govern s'hagi fet seu solucionar aquest problema. Aquesta manca d'equitat territorial que hi ha hagut ha fet doncs, que un dret que tenen les dones que volen, per la situació que puguin viure, interrompre voluntàriament l'embaràs, doncs no l'hagin pogut portar a terme. Per tant, això d'aquí la conselleria s'hi ha compromès i li agraïm que ho hagi fet. Millorar circuits, més informació a les dones, garantir l'opció dels dos mètodes. Per exemple, aquí a la moció, després també ho comentaré, parlem de que fins als 14 setmanes el PIO es pugui practicar les interrupcions voluntàries de l'embaràs, no? Però bé, hi ha dos mètodes, com també hem comentat, el farmacològic i l'instrumental. Les complexitats són diferents, no? Per tant, aquests dos mètodes les dones han de poder escollir el que elles creguin, informades, ben assessorades i d'acord amb el seu criteri final, sempre amb garantia de salut i amb garantia científica, no? I això que dèiem, no? Que hi hagi hospitals de referència el més pròxim possible a tota la ciutadania que puguin practicar i aplicar aquest dret que tenen les dones en una situació difícil. I també compaginar-ho, i així ho deia la nostra representant de Junts al Parlament, amb tot el tema de l'objecció de consciència a nivell individual que tots els professionals tenen i que els professionals poden exercir en el seu moment. I centrant-nos en els punts dels que sí que parlem ara de la moció final de Valls, no em ficaré a debatre si han de ser els treballadors del Cap Sarró o ha de ser l'equip directiu del Cap Sarró o ha de ser l'ICS del Cap Sarró, però sí que estem d'acord en que el protocol que ja està aprovat des del 2014 a nivell de departament es pugui repassar, es pugui estudiar, es pugui millorar, es pugui com es pot millorar, només faltaria, i si hi ha necessitats i camp a millorar, doncs que es modifiqui i millori. I per tant, en aquest sentit, tot el que seria la coordinació de la nostra primària, que seria el Cap Sarró o els caps que pugui haver a la comarca, a les dues comarques de l'Alt Camp i la Conca, el nostre Pius Hospital, que també és bicomarcal, i també la nostra... Sí, i la nostra Fundació Vilaniu, doncs que es coordinin, no hi hauria d'haver cap problema. Respecte a la reforma del circuit, ja ho hem dit, optimitzar recursos són difícils. Nosaltres ja fa anys portem més de 15 convenis amb Joan 23, Sant Joan de Reus, la Tecla, per tant, disposats a votar a favor de que tot allò que puguem fer a Valls, perquè els professionals ja estan capacitats, però que l'equipament i totes les necessitats es puguin fer en qualitat i proximitat, només faltaria que nosaltres no puguem ampliar els serveis del nostre Pius Hospital. I estem contents que vegin que és el Pius Hospital des de Valls i des de les nostres comarques d'on s'han de prendre aquestes iniciatives, que si les decisions es prenen lluny, potser aquestes coses no les podríem defensar. I també, com no, incorporar una figura d'una psicosexòloga més hores, més temps, perquè de psicòlegs en tenim, de psiquiatres en tenim, però com més recursos tinguem a les nostres comarques, a la nostra ciutat, a la nostra primària, als nostres Pius, més bé estarem. Per tant, aquests punts els votaríem a favor, perquè de fet és allà on som, defensar en Valls la nostra salut i que la salut dels nostres ciutadans es faci aquí a Valls, a la nostra comarca, amb qualitat i proximitat.
Molt bé, moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies. És evident que la garantia que tota dona pugui optar a la interrupció voluntària de l'embaràs de forma segura, pública i ben acompanyada professionalment és per nosaltres una prioritat. Com a societat cal seguir avançant i en l'exposició de motius de la seva moció en fan un repàs. On pot pensar que s'ha avançat molt, però la realitat és que veníem de molt enrere i de la criminalització de les dones que volien interrompre l'embaràs. Per això cal seguir avançant, com deia, i els acords estan en la línia de dues estratègies bàsiques. La primera és la proximitat. Aconseguir que la ciutat de Valls disposem del màxim de serveis sanitaris sempre ha estat una prioritat que l'hem defensat i l'hem posat a la pràctica. Per això, en els darrers anys, hem signat 17 convenis amb diversos proveïdors del territori per aproximar especialitats a Valls. La segona és la qualitat assistencial. És evident que reforçar els equips ens donarà un millor acompanyament en tot el procés de la interrupció voluntària de l'embaràs. Però no deduïm de la seva moció que ara no es doni aquest servei amb uns alts nivells de qualitat assistencial. Per sort, a Valls disposem d'una CIR amb unes grans professionalitats que fan una excel·lent feina, no només en l'atenció, sinó també en la divulgació i la conscienciació social de tots els temes vinculats a la sexualitat femenina, en els drets reproductius i sexuals de les dones. Un cop vistos aquests dos aspectes, voldríem fer unes consideracions. La primera és que a data d'avui, qualsevol dona que vulgui fer una interrupció voluntària de l'embaràs té un seguiment i un circuit ben definit, tant pel CAP com pel PIUS. Per tant, és un dret garantit. És evident que, com diuen, es realitza a Tarragona i no a Valls, però està garantit. La segona és que, tot i compartir els acords que proposen, hem de tenir clar que no és decisió ni de l'Ajuntament de Valls, ni del Consell d'Administració del PIUS, ni de les treballadores, el fet de tenir més professionals i de realitzar les interrupcions voluntàries de l'embaràs al PIUS. Aquest fet correspon al Departament de Salut, que és qui planifica i organitza l'atenció al territori. El que sí que podem fer és continuar amb el que venim fent els darrers anys, treballant amb decisió, fent tots aquests convenis necessaris per aproximar l'atenció al territori. I en el cas de la interrupció voluntària de l'embaràs, també serà un tractament més a reclamar. També caldrà esperar, com bé diu l'últim punt, com fructifica el que s'està fent des de fa molts mesos al Departament de Salut per millorar, sobretot en aquells territoris on hi ha realment una desatenció o bé uns desplaçaments a molta distància. Un cop aprovat el desplegament de la llei 9/2017 d'universalització de la sanitat a Catalunya, caldrà seguir acuradament el seu desplegament per tal de garantir que els acords presos el passat 22 de juliol al Parlament es facin realitat, sobretot en aquells punts 4 i 5 que fan referència a la proximitat dels tractaments d'interrupció voluntària de l'avortament, tant els farmacològics com els quirúrgics. Per això donarem suport en aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Per part del PSC té la paraula la senyora Assumpció Martínez. Fernández, perdó.
Sí, moltes gràcies. La llei orgànica 2/2010 de 3 de març de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs en l'article 12 hi preveu. Es garanteix l'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs en les condicions que es determinen en aquesta llei. Aquestes condicions s'han d'interpretar en la manera més favorable per a la protecció i eficàcia dels drets fonamentals de la dona que sol·licita la intervenció, en particular el seu dret al lliure desenvolupament de la personalitat, a la vida, a la integritat física i moral, a la intimitat, a la llibertat ideològica i a la no discriminació. En l'actualitat, la pràctica de l'avortament presenta una situació molt diferenciada segons la comunitat autònoma de què es tracta i dins la mateixa comunitat del territori. Universalització i equitat territorial són dos aspectes que presenta la moció dels companys de la CUP i que són molt a tenir en compte. En un altre ordre de coses, les formes de resoldre els diferents problemes pràctics a què s'enfronta una dona que decideix avortar realment són diversos, i amb això no volem pas de deixar de reconèixer l'actitud d'algunes i alguns professionals que tracten de desenvolupar bones pràctiques dins de les limitacions del marc legislatiu. És interessant en aquest sentit el punt de la moció que recull la implementació sobre formació de professionals de salut en perspectiva de gènere. Les condicions i dificultats que es troben les dones que decideixen interrompre voluntàriament el seu embaràs limiten el seu dret a decidir. A més, generen una cultura negativa respecte a l'avortament que li confereix aquesta condició de semiclandestinitat en la que sembla moure's i que tant influeix en la seva consideració social. El que no pot ser és que drets reconeguts, conquerits, que han costat molt d'assolir, no els puguem desenvolupar plenament en el sistema públic de salut. Com tampoc creiem que s'hagin de tolerar intervencions que ens neguin el dret a la vida, a la integritat física i moral o a la presa de les nostres decisions informades i conscients. En un altre ordre de coses, el suport de la parella i o la família ajuda molt a la recuperació de la dona, però la comunicació adequada amb el personal professional de salut disminueix les dificultats psicològiques potencials. Aquests casos, tot i que potser no són els més freqüents, es poden minimitzar amb assessorament preavortament i postavortament, i així es pot derivar la dona en qualsevol moment del procés a especialistes en sexologia de l'equip. Per tant, trobem més que justificat el punt en el que es parla de la incorporació d'una psicosexòloga a la CIR de Valls. Acceptant, doncs, i estar d'acord amb la totalitat dels acords de la moció que ens ha presentat la CUP, sobretot de la segona part, que en la primera moció sí que hi havia algun punt on no ens hi podíem estar tan d'acord, nosaltres, com a grup municipal, hi donarem el nostre suport. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Fernández. Per part de Ciutadans, té la paraula la senyora Cristina Lait.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Nosotros apoyamos la actual legislación relativa a la interrupción del embarazo. Creemos que la actual ley de plazos es la manera más adecuada de resolver la cuestión. Con respecto a la ley del aborto, siempre hemos dicho que estamos a favor de tal ley. Y como está, es decir, que los menores de 18 tengan que pedir permiso a los padres. Somos conscientes de que la gran mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se deben a embarazos involuntarios y no deseados, por lo que además de las circunstancias caóticas que esto conlleva, supone una decisión traumática que podría ser innecesaria. Para evitar este tipo de embarazos no deseados, pensamos que la mejor manera parte por realizar formaciones orientadas a mejorar la educación sexual y fomentar el acceso y uso de anticonceptivos, incluido la píldora del día después. Con la finalidad de que la mujer pueda disponer de toda la información relevante para la formación de su decisión libre, consciente y responsable, creemos necesario establecer un periodo de reflexión obligatorio de 5 días, además de darles conocimiento a los padres, en el caso de que se decida abortar, a la persona afectada cuando sea menor de edad. Somos partidarios de establecer una legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, similar a las legislaciones de países de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Dinamarca o Italia, que han adoptado una solución basada en un compromiso razonable entre intereses legítimos en conflicto, estableciendo ciertas limitaciones temporales y de intervención de facultativos para que la interrupción del embarazo se considere ajustada. Por ello, somos partidarios de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. No obstante, la interrupción será posible en cualquier periodo del embarazo en caso de peligro grave para la vida o salud física de una mujer embarazada, de malformaciones graves del feto o violación con secuestro prolongado más allá de las 12 semanas. ¿Cómo podemos mejorar este aspecto? Pensamos que es imprescindible mejorar las circunstancias socioeconómicas y culturales de las mujeres, pues según los diferentes informes, no cabe duda de que los embarazos no deseados y, consecuentemente, los posteriores abortos que puedan producirse tienen mucho que ver con la situación socioeconómica y cultural de las embarazadas. Debemos realizar campañas de formación dirigidas a sensibilizar y evitar futuros problemas sobre las edades más tempranas y fomentar el uso de anticonceptivos. Deben ser conscientes los padres en caso de que la persona afectada sea menor. Nosotros creemos que sí. La interrupción del embarazo podrá ser ejercida en la sanidad pública y garantizado por la Administración Sanitaria, sin que pueda ser legal que una niña menor de edad pueda libremente abortar sin el conocimiento de sus padres. Dicho esto, hemos de agradecer a la CUP la última revisión que han hecho de la moción presentada y de la eliminación de ciertos puntos que harían que no pudiéramos, como vamos a hacer, dar soporte a esta moción con el voto a favor. Creemos también que es importante crear ese protocolo de actuación a la hora de gestionar un embarazo, bueno, la interrupción de un embarazo. Y también que es importante dotar de mayor personal, en el caso que se está solicitando, de una psicosexóloga mínimo para poder asistir a aquellas mujeres que tienen que pasar por el duro trance de un aborto. Es por ello que, como hemos dicho, daremos soporte a esta moción. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs entenc que s'aprova per unanimitat aquesta moció. Sí, hi ha alguna explicació de vot? Senyor Barberà.
Sí, nosaltres, com també hem argumentat abans, qualsevol servei que puguem fer des del territori, des de Valls, per les dues comarques i millorar la dotació de professionals, nosaltres hi estem a favor. I més en aquests moments en què portem unes setmanes que la crisi sanitària s'ha agreujat i que creiem que crec que és un bon moment per fer un reconeixement i un altre agraïment a l'esforç de tot el col·lectiu sanitari en aquesta cinquena onada. A la primària, als treballadors del Pius Hospital, de les residències, dels centres de dia, del sociosanitari, del servei d'atenció a domicili i fins i tot del punt de vacunació territorial que tenim. I és una crida que hem de fer a la responsabilitat de tots i totes de que la mascareta, la distància i el rentat de mans encara són necessaris en aquests moments. Avui s'ha pres una decisió important, per tant, sempre a favor del Pius, sempre a favor dels professionals, i en aquest cas s'ha anul·lat la Fira Gossa amb la Cambra de Comerç a la taula de treball. Estem en un moment difícil i els professionals del món de la salut necessiten el nostre suport i la nostra responsabilitat. Per tant, aprofito també aquest punt per donar-los tot el suport i que ens tenen al seu costat.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Doncs passem al 8è punt, que és la moció presentada pels grups municipals de la CUP i de Junts per Valls en suport a les encausades de l'Alt Camp amb Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l'Audiència Provincial i dels dos represaliats de l'Alt Camp. Té la paraula el senyor Javi Anglès de la CUP.
Però aquesta moció que avui presentem es la va proposar el col·lectiu El Camp no té por, col·lectiu que avui havien demanat poder intervenir en aquest ple. Finalment, se'ls ha denegat la possibilitat d'intervenir-hi per una interpretació restrictiva del reglament de participació ciutadana. Creiem que és important que la ciutadania pugui expressar la seva veu. I és per això que us llegiré la intervenció que avui volien fer i que ens han fet arribar. Des del grup de suport volem aprofitar la força del municipalisme per seguir impulsant, difonent i defensant les encausades que tenim a l'Alt Camp. Però no només aquestes, sinó les més de 3.000 persones que en algun moment o altre, des de l'any 2017, han estat víctimes de la persecució perpetrada pels poders fàctics de l'estat espanyol i també de la Generalitat de Catalunya. En els darrers 3 anys hem vist com la població de l'Alt Camp s'ha implicat activament per aconseguir un país lliure i socialment just. Aquests anhels, però, no han estat recolzats per cap dels dos governs que anomenava anteriorment. D'aquesta manera, han criminalitzat a les persones que s'han mobilitzat i fins i tot les han tancat a la presó de manera arbitrària i injustificada. Volem recordar avui la presó preventiva del Joan Tortosa, aplicada de manera totalment irregular, ja que ell no va cometre cap delicte. No hi havia risc de que en cometés algun, o encara menys que marxés del país, deixant la seva vida, família i amics enrere, únics motius pels quals, segons la llei, una persona pot romandre sota aquest règim de privació de llibertat. Som conscients que això no acabarà aquí. Per aquest motiu exigim als ajuntaments i sobretot als partits polítics que també formen part del govern que s'impliquin activament per acabar en primer lloc amb la personificació de la Generalitat com a acusació particular de totes les causes obertes. Participació activa per part dels Mossos d'Esquadra en l'embat repressiu contra tot tipus de reivindicació social i nacional. També exigim una condemna clara i rotunda a la persecució policial i judicial que a hores d'ara estan rebent el Joan, el Genís, el Carles i la resta d'encausades de l'Alt Camp. I ara, com a CUP, volem donar les gràcies en primer lloc a les companyes de la CUP per teixir aliances a l'hora de construir la moció i per visibilitzar aquesta lluita. CUP, sempre diem que hi ha moltes formes de fer i som clares defensores que una de les fórmules primordials és el fet de fer política des del carrer. En aquest cas, exercint el dret a manifestació. Per exercir el dret de manifestació, al Marcel Vivet li han caigut gairebé 5 anys de presó. De la mateixa manera, aquests casos repressius també es donen al nostre territori. Per exercir el dret de manifestació, durant les manifestacions post-sentència a Tarragona, el Genís i el Joan els demanen anys de presó. I la darrera notícia que hem sabut, que també per exercir el dret de manifestació contra un míting de l'ultradreta Vox a Valls, hi ha diverses persones que poden acabar en el judici. De fet, ja ho vam veure dijous passat amb l'atenció del Carles Heredia, periodista vallenc a qui els Mossos van detenir quan anava a treballar. Tot un matí a comissaria acusant-lo de desordres públics, lesions i atemptat contra l'autoritat. Delictes que no ha comès. Perquè tal com m'expressa, l'única violència que es va produir a Valls el dia de la concentració va ser perpetrada per la Brimo, on ja no quedaven membres del partit d'ultradreta. Des d'aquí volem solidaritzar-nos amb ell i amb les més de 3.300 represaliades arreu del territori. Totes aquestes persones estan sent reprimides i castigades per motius purament ideològics, per defensar la independència de Catalunya i per combatre el feixisme als carrers. Això, com ja hem repetit en múltiples ocasions, no pot ser mai la base per iniciar cap causa judicial. I el que és encara més greu és que en les més de 3.000 causes judicials obertes, qui ha fet l'acusació és la pròpia Generalitat. Aquella institució que ens cridava a manifestar-nos davant la injusta sentència dels presos polítics és la mateixa Generalitat que després es persona contra la seva pròpia ciutadania. En un moment on els 9 presos polítics han estat indultats, qui pot acabar en la presó és el poble, la base, i això no ho podem tolerar. Així doncs, des de la CUP, exigim la retirada de les causes obertes contra independentistes. Donem total suport a les represaliades i per això avui presentem en sessió plenària aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Per part de Junts per Valls, la paraula al senyor Marc Ayala.
Sí, moltes gràcies. Abans de començar l'exposició d'aquesta moció per part del nostre grup municipal, volíem agrair, com no, els companys i companyes de la CUP que hagin pogut compartir aquest text amb nosaltres i la seva disposició també per introduir algunes modificacions. També, com deia el company regidor, el col·lectiu de suport al Camp No Té Por, per la seva participació en la redacció d'aquesta moció i per impulsar-la i per la promoció de les diferents accions de suport. Ara fa tot just unes setmanes el govern central va donar llum verda als indults als dirigents independentistes, membres del govern legítim de la Generalitat de Catalunya, així com els líders de les entitats socials independentistes, tots ells presos polítics des del passat 2017. Una acció per nosaltres de mer maquillatge, vestida de gest de diàleg amb l'única intenció real de mitigar el revés judicial i la pressió que arriba i arribarà de les instàncies europees. Tot i així, aquestes persones no compten amb absoluta llibertat, ni molt menys, i han estat privats de 4 anys de la seva vida. També lluny de casa nostra, encara exiliats i exiliades, segueixen privats de llibertat sense poder retornar a Catalunya per la persecució judicial i policial que viuen. I no només això, sinó que la repressió a Catalunya no s'ha aturat en cap moment, ans al contrari. Cada dia veiem més ciutadans i ciutadanes passar pels jutjats per haver defensat el seu dret a manifestació o a protesta amb acusacions que massa sovint costen d'entendre. A la nostra comarca, a l'Alt Camp, diverses persones han estat també encausades. 2 joves, el Joan Tortosa i el Genís Dinovar, han estat acusats per suposats delictes de desordres públics, atemptats contra agents de l'autoritat o danys, simplement per haver-se mobilitzat pacíficament en les protestes contra la sentència dels polítics del procés l'octubre del 2019 a Tarragona, amb peticions de presó per part de la Fiscalia que van entre els gairebé 6 i 5 anys. També d'altres conciutadans vallencs i vallenques i de la comarca han estat citats, per exemple, pels talls de la Jonquera, convocats pel Tsunami Democràtic, o tal com hem vist fa només uns dies, i com es referien els companys de la CUP, amb la detenció del vallenc Carles Heredia per la protesta rebuig a l'acte de Vox a Valls aquest passat febrer. És per tot això que des de Junts per Valls i en solidaritat i suport amb totes les persones encausades i afectades, en especial els nostres veïns i veïnes de Valls i comarca i també les seves famílies i persones properes, que hem volgut presentar de manera conjunta aquesta moció, demanant, com hem fet sempre i en nombroses ocasions, i no ens cansarem de fer-ho, que s'aturi la repressió contra el moviment independentista i contra la ciutadania que es manifesta en diverses convocatòries en legítim dret de protesta i llibertat d'expressió. I exigint també, com ja han fet en altres ocasions el govern de la Generalitat, que retiri d'aquestes diverses acusacions contra la ciutadania. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ayala. Per part d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls, té la paraula el senyor Ramon Font.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Per començar, un reconeixement al col·lectiu El Camp No Té Por, a la seva lluita i a les seves reivindicacions. Aquesta és una moció que, en línies generals, a grans trets, podem subscriure perfectament, encara que sí que és veritat que en la part expositiva hi ha alguna afirmació que la trobem un tant contundent. Sentenciar que la repressió la impulsa el govern de la Generalitat ho trobem excessiu si considerem que hi ha molts matisos que es poden fer al voltant d'aquesta afirmació. En tot cas, com començava dient, això no condicionarà el nostre vot afirmatiu i menys encara el nostre suport a tantes persones que estan sent represaliades i encausades. Vull deixar clar que el nostre compromís, el d'Esquerra Republicana i el de Compromís per Valls, amb la solidaritat antirepressiva, és un fet, és inqüestionable. I a la vegada ens mostrem confiats que assistirem properament a canvis en la forma d'actuar de la Generalitat en casos com els que ara tractem. Creiem que cal permetre que es desenvolupin els acords que han estat contrets no fa massa en formacions polítiques, amb la pròpia CUP, per exemple, i que el mateix conseller Elena ha reafirmat. Per tant, és bo donar oportunitats i un marge de confiança per a que es constatin canvis i, en paral·lel, no caure en el parany de voler fer partidisme i de retruc aprofitar per a desgastar els altres partits. Pensem que no correspon a la realitat equiparar la repressió que practica l'Estat envers l'independentisme amb les accions que en ocasions ha d'emprendre el govern de la Generalitat. I som conscients que no sempre s'han fet les coses bé, però ara s'està treballant en fórmules que permetin defensar els servidors públics i que igualment es respecti obligatòriament l'exercici dels drets fonamentals. Per acabar, reiterar un cop més el nostre suport a les persones que estan sent víctimes de l'Estat i del seu aparell judicial, i especialment a la gent de la nostra comarca. També, és clar, amb Marcel Vivet i tants d'altres. Sempre ens hem posicionat al costat de la llibertat d'expressió, el dret a mobilitzar-se i a manifestar-se. Com ara deia, sempre defensarem l'exercici dels drets fonamentals. Dit això, repetir que el nostre grup municipal votarà a favor i, per tant, donarà suport a la moció.
Moltes gràcies, senyor Font. Per part del PSC té la paraula el senyor Albert Soriano.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, reiterar i reafirmar que com a socialistes defensem, hem defensat i defensarem sempre la presumpció d'innocència de qualsevol persona encausada en qualsevol causa judicial, fins que hi hagi efectivament una sentència condemnatòria, una sentència ferma que reculli l'existència de proves de càrrec que siguin capaces de desvirtuar la presumpció d'innocència i, per tant, atribuir una responsabilitat criminal a les persones encausades. O bé també es pot arribar a una sentència absolutòria que acrediti justament el contrari, perquè els jutjats, els jutges i els tribunals també absolen. De totes maneres, respectarem el fallo de siguin quin sigui, respectarem el fallo de sigui el que sigui en aquesta causa. Estem en un estat democràtic i a dret on tots els procediments judicials estan sotmesos a les garanties processals que es contemplen a la Constitució espanyola i als cossos normatius processals. I en aquest el judici en qüestió, en aquesta causa en concret, no n'és pas l'excepció. I a més, en el nostre estat, a l'estat aquest espanyol que vostès diuen, es contemplen vies judicials i vies extrajudicials per tal de recórrer aquelles sentències que les parts en un procediment considerin que no estan ajustades a dret, ja sigui, insisteixo, per la via judicial o la via de l'emparament constitucional, tant el Tribunal Constitucional com el Tribunal Europeu de Drets Humans. Afortunadament, insisteixo, estem en un estat democràtic i a dret i, per tant, qualsevol conducta que compleixi un tipus previst i penat al Codi Penal, el Poder Judicial s'encarrega de perseguir-la i de castigar-la. I ha de ser així perquè, afortunadament, vivim en una societat que és civilitzada i ha de seguir sent civilitzada. En aquest cas, per tant, tampoc ha de ser l'excepció. Com que no podem assumir cap dels acords que la moció presenta, doncs, evidentment, el nostre vot serà en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soriano. Per part de Ciutadans té la paraula la senyora Cristina Light.
Gracias, señora alcaldesa. Nuestro grupo siempre ha respetado el derecho de todo ciudadano de poder manifestarse, como vaya hoy hace en este plenario, a través de la moción que presenta la CUP, y que las instituciones puedan oír su voz. Sin embargo, nosotros defendemos la separación de poderes y, como tal, no estamos de acuerdo que se presenten este tipo de mociones con el fin de intentar influenciar en el poder judicial. El poder político debe siempre confiar en ese poder judicial. Cuando las sentencias les son favorables, no suelen decir nada, pero cuando no, como es el caso, y eso que todavía está pendiente de juicio y sentencia firme, dicen que no hay democracia. Dentro de una democracia, los demócratas respetamos siempre las sentencias, nos gusten más o nos gusten menos. Como ya hemos dicho desde el inicio de esta exposición, nosotros estamos a favor de la separación de poderes y de la democracia real. Los partidos independentistas no pueden decir lo mismo. Solo hay que poner como ejemplo su ley de transitoriedad jurídica y la forma en la que han escogido a los jueces a dedo, o bien observar cómo pretenden pagar con dinero público las multas a los encausados y sentenciados políticos independentistas que han arruinado Cataluña y sembrado el odio, incluso entre miembros de una misma familia. El hecho que demuestra que vivimos en una democracia plena es que ustedes están aquí sentados en el Pleno y pueden expresar sus opiniones de forma libre. En el caso concreto de esta moción, nosotros respetamos siempre la presunción de inocencia, pero nos llama la atención una solicitud de pena tan grande. Confiamos en la justicia de nuestro país y que ellos resuelvan este caso. Les pedimos que no vuelvan a presentar este tipo de mociones para intentar manipular a la justicia. Los políticos debemos recordar que no estamos por encima del pueblo ni de la justicia. Nuestro voto será en contra. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Lai. Doncs, senyor secretari, passarem a la votació.
Per tant, vots a favor de l'acord, de la moció. Abstencions? Vots en contra? D'acord, per tant, la moció queda aprovada per 16 vots a favor i 5 vots en contra.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passaríem al nou punt que és pregs i preguntes. Hi ha algun prec per part de PSC?
Sí, gràcies. Nosaltres tenim un prec referent al tema de la festa per a tothom. Si se'n recorden, vam presentar una moció fa, doncs, el passat mandat, que va ser aprovada. Els hi hem reiterat els precs en aquest sentit
i de moment no veiem doncs, que s'hagi aprovat un protocol o que, bueno, que s'estigui avançant en aquest sentit. Tenim les festes decenals, sembla que per fi a la cantonada, i per tant entenem que s'ha d'avançar en el treball d'aquest aspecte. No? No podríem entendre que aquest govern doncs, no permetés viure amb tota la intensitat que es mereixen les persones que tenen capacitats múltiples. No? I, per tant, els hi tornem a demanar que, si em permeten l'expressió, es posin les piles i realment treballin perquè tots i totes puguem gaudir de les festes decenals, de les festes de Sant Joan i de totes les festes que es fan al nostre municipi, més enllà doncs, de les nostres capacitats que puguem tenir. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP.
Sí, tenim tres precs. El primer prec és sobre les respostes a les preguntes que es fan aquí al ple. El mes passat el grup municipal de la CUP varen formular una pregunta a l'equip de govern. Creiem que la pregunta estava ben formulada i s'entenia perfectament. No feia falta concretar més ni afegir cap especificació. A la pregunta que vam fer no es parlava de cap moment ni es preguntava per cap legislatura en concret, sinó que es feia en referència a qualsevol període temporal. Per aquest motiu ens hem vist obligades a tornar-la a fer. A veure si aquesta vegada la resposta s'ajusta al que preguntem. Per tant, us volem fer un prec per demanar-vos més precisió i rigor en les respostes a les preguntes que us formulem des de l'oposició. Tenim un prec també sobre la situació al Pius Hospital. Veient la situació actual de la pandèmia i la incertesa dels propers dies, fem aquest prec per demanar que tinguem cura amb els tancaments dels llits que fa cada any el Pius durant l'estiu per tal d'ajustar els seus comptes. L'economia no pot passar per davant de la salut. I un últim prec sobre la concentració a les comissions informatives. Des del març del 2020 estem realitzant totes les comissions informatives, juntes de portaveus i plens, de forma telemàtica. Assistir i participar-hi de forma activa és la nostra obligació i un deure envers la ciutadania. Tot i així, durant aquests mesos hem observat situacions, diguem-ne, curioses o fins i tot un pèl surrealistes, com regidores que no connecten la càmera, que parlen per telèfon o fins i tot que assisteixen a alguna de les sessions mentre es condueixen, amb el perill que això comporta. Així doncs, fem aquest prec per demanar respecte cap a la resta de càrrecs electes i, sobretot, cap a la ciutadania, perquè tothom exerceixi de la manera més correcta possible les seves obligacions. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Loaiz. Té algun prec? No? Hi ha un altre prec? Sí, senyor Iala.
Sí, moltes gràcies. Només un prec en aquest cas. En referència a la qüestió que ha plantejat la portaveu del grup socialista, la senyora Rosa Maria Ibarra, sobre la festa per a tothom, en aquest cas, informar-li que, òbviament, el compromís hi és. Saben que es va aprovar aquella moció de manera conjunta i que hi som en aquesta qüestió. El que també és cert que no cal obviar que des de fa un mes i mig estem plenament en pandèmia i que, per tant, no hem pogut celebrar cap de les activitats en plena normalitat. Però, malgrat això, recordar que aquest últim Sant Joan va ser el primer que, precisament, es van posar entrades a disposició bloquejades per aquelles persones que tenien dificultats de mobilitat que no volien en aquest cas i que, per tant, ja han treballat, tot i no poder desenvolupar en plenitud doncs, una línia de treball àmplia en aquest sentit, que a més la nostra voluntat era en aquest sentit doncs, de convocar una sessió formativa no? per treballar aquesta qüestió de la festa inclusiva. Sí que ja hem posat en marxa algunes accions, aquesta última que hem fet aquest Sant Joan per primer cop, a més de manera pionera de la nostra ciutat, i que, per tant, en aquesta perspectiva seguirem treballant, òbviament, amb aquest compromís que vam assolir de manera conjunta en aquest cas. I després, no sé si volem fer, de fet, ja resposta a la pregunta que havia entrat formulada.
Ho farem a l'apartat de respostes a preguntes, senyor Iala. Estem en precs.
M'espero llavors.
Hi ha algun altre prec? Sí, senyor Barberà. Sí, connecti el micro, senyor Barberà, que no el sentim.
Jo faria un prec a la coherència de les persones que fan precs, perquè demanen responsabilitat i coherència i que s'entenguin les preguntes i fan afirmacions com que es tanquen els llits per sanejar els comptes del Pius. Això sí que es mereix cap respecte perquè és una afirmació totalment falsa i, en canvi, la posa tranquil·lament damunt de la taula i critica no sé quants regidors per no sé quantes coses. Per tant, jo demanaria responsabilitat de coherència quan demanem als altres responsabilitat i un mateix no la practica amb les seves afirmacions.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Hi ha algun altre prec? Doncs passaríem a l'apartat de les preguntes. Sé que la CUP entrarà unes preguntes. Senyor, ja la té la paraula.
Sí, de fet, el company Previ de l'Anfia era referència com a resposta a la pregunta. De fet, en el darrer ple ja vaig tenir ocasió de contestar aquesta triple pregunta que havíem formulat i ho vaig fer de manera negativa perquè és la resposta a aquelles tres preguntes. Sí que vaig voler matisar que feia referència a les dues legislatures, la present i l'anterior, en la que he tingut la responsabilitat d'anar al capdavant de l'àrea de cultura, no precisament per obviar res, sinó perquè és la informació que més conec de primera mà. En aquest sentit, vist que reitera la pregunta, que en aquest cas sí que es matisa, com bé comentava el company, el període al que fa referència, si els sembla correcte, tot i haver-ho consultat ja directament al secretaria, el que farem és traslladar aquesta pregunta formalment a secretaria, ja que és, de fet, una pregunta de caire administratiu, per donar-hi, doncs, precisament, la resposta correcta, oportuna i acurada, perquè, precisament, doncs, amb objectiu, no?, de transparència, i amb cap voluntat d'ocultar cap informació. Per tant, si us sembla bé, ho farem d'aquesta manera i donarem la resposta que correspon. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Iala. Bé, no hi ha cap més tema a tractar. Jo, abans de tancar aquest ple, sí que vull demanar-los i desitjar-los que passin un bon estiu i que ens emplacem al setembre amb el plenari del mes de setembre. Bon estiu a tots.